I continuem fent aquest contacte, però amb molt de tacte, que no hi falti el tacte. El tacte, però també el sentit del tacte, perquè una mica sobre això reposa el nostre geografia humana d'avui, aquesta mena de pont entre la nit i el dia que avui establim a partir d'aquestes relacions humanes, des de les persones que són allò molt enganxoses i les que són excessivament distants. Ens trobem als dos extrems, però entremig també hi ha persones, altres comportaments i altres actituds molt interessants. Com ho veuen els llibres, això? Uf, com ho toquen, mai més ben dit, això. Rosa Maria Bartroli, bona matinada.
Bona matinada. Doncs els llibres, a veure, els llibres ho toquen de totes les maneres. A la història de la literatura hi ha personatges molt propers, personatges propers, personatges normals, que són la gran majoria, els distants, i personatges molt i molt distants. Personatges per tots els gustos. Jo us porto, ja ho veus, dos llibres avui. El primer és molt, molt conegut. Va ser conegut, també cal dir-ho, gràcies a la pel·lícula que se'n va fer. És Les amistats perilloses, atenció Maite, de Pierre-Ambroise-François Choderlos de la Clos. Un llibre prohibit durant molt de temps, un llibre considerat escandalós, gairebé al nivell del Marquès de Sade. Per tant, ja us feu una idea de com va ser considerat. És un llibre on surten totes aquestes tipologies de personatges, però amb una gran particularitat, i és molt important. Hi ha una gran evolució a la manera de pensar dels personatges i a les seves mentalitats. És a dir, les relacions són altament canviants al llarg de l'obra, al llarg de la novel·la. Es tracta, per tant, d'una profunda i precisa anàlisi psicològica dels personatges. Per això és un llibre molt ben escrit. No és una novel·la plana, tot el contrari, és un artifici literari total.
Un text, per cert, que es va escriure fa uns quants segles, Rosa Maria, i que a més, vaja, jo per la pel·lícula la trobo superimpactant.
Impactant. Escrit al segle XVIII. És que, esclar, estem parlant d'una obra del segle XVIII, exactament del 1782. És una novel·la, l'original, el llibre, ara parlo, epistolar, que reflecteix el comportament d'alguns nobles del segle XVIII. Esperem que fossin només alguns, perquè presenta una noblesa avorrida, decadent, molt manipuladora, on tot el que són seduccions, abandonaments, moltes venjances i llibertinatges són constants. Per fer un resum, podríem dir que la crítica és una crítica ferotge dels costums de la noblesa cortesana de París, una noblesa que és rica, perversa i molt ociosa.
I això que sona, que és la banda sonora de la pel·lícula que molts recordaran, aquesta pel·lícula que ja deia jo abans, em va impactar força, una pel·lícula molt potent i que va tenir un gran èxit, la veritat, recordant ara els protagonistes també amb els seus papers brillantíssims, no? La Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer... Vaja, parlem d'aquestes distàncies i d'aquestes proximitats.
Doncs mira, hi apareixen totes les relacions possibles. Si fem una mica d'anàlisi de personatges, hi ha per una banda la perversa i fascinant marquesa de Merteuil, que seria la Glenn Close, recordeu aquella imatge maquillada gairebé de blanc. Ella és una dona freda, calculadora, que es vol venjar d'un antic amant i tot organitza per venjar-se d'aquesta persona. Després tenim el vescomte de Valmont, un seductor nat, amoral, depravat, fred, distant, fins que s'enamora, llavors és quan tot canvia, de Madame de Tourvel, una dona que és al contrari, amable, comprensiva, acollidora i molt coneguda en els cercles de París per les seves idees cristianes o catòliques,
podríem dir. Que és el paper que feia la Michelle Pfeiffer.
Exactament. Mm-hmm. En realitat, tant la marquesa de Merteuil com el vescomte estan tallats exactament pel mateix patró. Són personatges distants, aquesta distància que parlàvem avui, freds, i en el fons són molt agressius, tant en accions com verbalment. L'argument ja el sabeu. A grans trets seria la marquesa proposa un repte al vescomte i el repte si aconsegueix l'amor de Madame de Tourvel, aquesta dona tan íntegra. Ella l'obsequiarà amb una nit de sexe. Aquesta seria doncs la gran juguesca. La Stephen Frears la va dirigir ara fa 20 anys. 20 anys aquesta
pel·lícula.
Déu-n'hi-do,
no sembla que ràpid.
Que ràpid passa el temps. Se l'ha qualificat com una de les millors pel·lícules de Hollywood. Jo crec que ha aguantat i aguanta molt bé el pas del temps.
Sí, la veritat és que és una bona invitació per o bé rellegir la novel·la o llegir-la, perquè clar, la pel·lícula ja sabem, no sé, la pel·lícula és molt fàcil.
Però la novel·la també és molt bonica.
Sí,
però molt,
ha de venir molt de gust, de llegir-la.
I jo ara, Maite, et pregunto, tu estàs preparada per una emoció forta, per un diàleg que puja i puja i puja de to? Estàs preparada?
Doncs sí, doncs, sí, et diria que sí, però vaja, posa'm a prova, va.
Doncs escolta el que t'he portat.
Dentro de una semana habré concluido lo que me trajo aquí.
Entiendo.
De todas formas, no creo que sea capaz de irme.
Por favor, marchaos.
Tan ansiosa seguís de liberaros de mí.
Ya conocéis la respuesta. Confío en vuestra integridad y generosidad. Quisiera poder estaros agradecida.
Perdonad si os digo que no quiero vuestra gratitud. Lo que quiero de vos es algo mucho más profundo.
Sé que Dios me está castigando por mi orgullo. Estaba tan segura de que nada semejante podría ocurrir.
¿Nada semejante? ¿Os referís al amor?
No puedo.
¿Os referís al amor?
Me prometí sin no hablar de
ello. Claro que sí, lo sé.
No puedo,
pero debo
no lo
saberlo.
Entendéis.
Debo
es
saberlo.
Imposible.
No hace falta que habléis. No habléis, solo miradme.
Sí, sí, doncs està claríssim que buscaré la pel·lícula que em sembla que tinc per casa, per molt amagada que estigui, i me la tornaré a mirar.
Molt bé, doncs em sembla una gran idea. Ja, no, ja ho veus, crescendo, integritat, generositat, virtut, aquests conceptes són constants a l'obra.
I manté molt l'atenció, la
Exacte.
Veritat. Bé, el clàssic aquest, per qui vulgui el llibre, on el trobem?
Proa.
Molt bé, les amistats perilloses, eh? Rosi, hem començat amb un llibre conegut, un clàssic potent. Ara, cap on ens porten aquests personatges distants o propers? Arriba el moment de mostrar-nos aquest que el tens aquí amagat, eh? Aquí sota, porta la Rosa.
Però aquest amagat formaria part d'un conjunt de llibres, perquè el segon llibre és un gran conjunt de llibres. Jo he pensat que hi ha una sèrie de novel·les que sempre tenen aquests personatges distants i són les que tenen com a protagonistes els psicòpates. Aquests personatges tan curiosos no comparteixen res amb ningú, són creguts en el sentit que creuen profundament en ells, no s'emocionen amb les seves relacions ni familiars ni afectives, és una tipologia de persona, diguéssim. Per exemple, en El silenci dels anyells, del Thomas Harry, que també se'n va fer la pel·lícula, que va guanyar 5 Oscars, que la va dirigir el Jonathan Demme l'any 91, apareix aquell famós Hannibal Lecter, que només de dir el nom ja t'agafa una certa por.
Esgarrifances.
Doncs era això, no? Un psicòpata fred, molt distant.
I millor que no t'hi agustessis, perquè si no, podies... ja saps què podia passar.
Exacte. Un altre psicòpata fred i distant, però potser més poètic, seria el Jean-Baptiste Grenouille. És el protagonista del Perfum, del Patrick Susskind, una novel·la que ja té també 23 anys, va ser publicada el 85, com passen els anys.
I tant.
És una novel·la situada a França, al segle XIII, i explica la vida d'aquesta persona, del Jean-Baptiste Grenouille, que era el millor elaborador de perfums de tots els temps. Per aconseguir el favor de les dames i per dominar els poderosos, ell elabora un estrany perfum que subjuga la voluntat de qui l'olora. Però, és clar, quin és el problema? Perquè si només fos l'elaboració d'un perfum no hi hauria cap problema. El problema és que l'essència elemental de la fragància màgica, aquesta fragància que s'emporta, prové dels fluids corporals de les joves verges que ell assassina vilment d'una manera cruel i despietada. I dic despietada perquè Maite fa servir procediments típics de la indústria de la perfumeria per treure aquesta essència de les dones.
És també esgarrifós a la història, però també jugant amb els sentits d'una manera més que potent, no?
I tant.
En realitat, un perfum de tal bellesa que sigui capaç de manipular les emocions humanes, no? Quin perill, eh?
És
perill
molt perillós,
total.
Evidentment. En realitat, és un personatge també que viu aïllat de la societat, que viu només per les olors, per un poder sensitiu especial, per aquest olfacte que té prodigiós, i us he seleccionat un fragment bellíssim, que és quan ell s'adona d'aquest gran do que té l'olfacte més desenvolupat del món.
Cuando Jean-Baptiste por fin aprendió a hablar, descubrió que el lenguaje ordinario era insuficiente para expresar las experiencias olfativas que se acumulaban en su interior.
Madera. Hierba. Hierba. Mojada. Piedras. Piedras calientes.
Tot i que hi ha fragments molt més truculents, he triat aquest fragment en què ell va olorant totes aquestes coses que diu. Totes les coses nota les olors diferents.
Ah, Rosa Maria Bertoli, ens agrada molt que ens hagis trastocat els sentits aquesta matinada, perquè ja sap que la geografia humana també els sentits són omnipresents en tot moment.
I tant.
En un tema com avui, doncs també, eh?
I tant que sí. Et dic on els podem trobar, aquests llibres?
Vinga.
Columna en català i Seix Barral en castellà.
Perfecte, doncs avui, poca broma, no ens hem mocat amb mitja màniga amb aquestes dues gran obres, El perfum de Patrick Susskind i Les amistats perilloses, dues grans obres
I
també
tant.
Que recuperem ràpidament.
De la
si no podem dormir avui,
Home.
Bona setmana, Rosmaria.
Gràcies.